Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Receptes per al benestar. Mai no podràs fugir de tu mateix. Així doncs, per què no intentes conèixer-te? Els millors consells per millorar la teva vida i la dels teus amb la psicòloga Rosa Barceló. Receptes per al benestar. Aquest dilluns a les 12:20 a l'Hora Móra d'Ebre.
Temps d'obrir ja les receptes per al benestar al magazín de l'Hora Móra d'Ebre en aquest matí de dilluns amb la Rosa Barceló. Molt bon dia, Rosa, què tal?
Hola, bon dia.
Què tal? Com enfrontem la nova setmana, bé?
Sí, dilluns, dimarts...
Dimecres...
Passa ràpid. Sí, a veure, dilluns i quan te n'adones ja és divendres.
Ja estem a divendres,
i el cap
sí.
de setmana encara, com diu la Mafalda, encara... Com ho diu? Diu, el cap de setmana l'hauríem de multar per excés de velocitat. No?
Sí, pues, sí, tota la raó, la Mafalda,
passa ràpid,
per aquesta reflexió.
Sí.
Avui què toquem a les receptes per al benestar? Quin tema diari, no? De la sí. quotidianitat toquem.
Sí, avui ho hem titulat la conducta passiva. Ja explicarem una mica què és això de la conducta passiva. Seria una mica, en termes d'ara, que no parlarem d'això, però seria una mica el nini, ni fer ni deixar fer, la persona que té una actitud passiva davant els problemes, no? Perquè en el procés de viure es presenten problemes contínuament, no? Els problemes formen part de la vida, tots en tenim, i la diferència a vegades consisteix en aquelles persones que els afronten i miren de buscar les millors solucions, d'ideals no n'hi ha, però les millors solucions, o aquelles persones que fan com si no anés amb elles, com si el temps ja ho solucionarà, com si jo no he de fer res, o com si màgicament, sense jo tindre que fer res, les coses se me solucionin. I aquesta és l'actitud passiva, que ara en parlarem, no? La conducta passiva. Quan evitem afrontar algun problema, al principi es genera una certa sensació
d'alleugeriment.
Això, d'alleugeriment, perquè dic, no he de fer, no? Però després apareixen els sentiments de malestar, de culpa, de preocupació i de remordiments, perquè sabem que no hem fet allò que havíem de fer i no ens sentim bé les persones. A més, no podem tancar la carpeta. Aquest problema sempre ens dona voltes pel nostre cap perquè sabem que no l'hem resolt, no l'hem afrontat o no hem fet res, no? I això ens fa sentir malament. Si no resolgo els problemes quan toca... en el moment que toca, amb el temps, allò sempre és una carpeta oberta, és algo que es queda allí i que en genera... Me va passant factura, me fa mal. I si no ho faig en el moment que toca, quan el problema moltes vegades s'ha fet més gran, encara més difícil que jo sàpiga afrontar aquesta situació.
Clar,
no?
Clar.
Per tant, actuar, afrontar els problemes, persistir, ser constants, malgrat pues, les coses, els obstacles que ens trobarem a la vida, ens farà sentir millor, augmentarà la nostra autoestima i ens generarà la necessitat intrínseca de continuar actuant així, de continuar fent les coses, afrontant els nostres problemes per petits o grans que siguin. I així creixem com a persones, així madurem i així augmenta la nostra sensació de satisfacció. Perquè cal tenir en compte l'orientació, l'actitud que hem de tenir cap als problemes o cap a la vida és que som éssers humans i estar viu vol dir tenir problemes
i
resoldre'ls vol dir que ens sentirem millor, no? Aquesta és l'actitud. Només me passa a mi. No he d'anar des del victimisme, pobre de mi, que desgraciada sóc, com es me passen. No, a tots mos passen coses. Els problemes són comuns, formen part de la vida. Molta gent té problemes semblants a nosaltres. No és tan terrible, ni és catastròfic, ni s'acaba el món quan les coses no ens van com voldríem. Sempre és millor afrontar-los que evitar-los i que no hi ha solucions ideals si la millor solució en cada moment. ¿Vale? En aquell moment el que vam fer era perquè dintre de les possibilitats...
Era el millor.
Era el millor. Després canviarien moltes coses.
Segurament.
Però ara no val. Ara no val, no? Per tant, aquesta és l'actitud que hem de tindre. Però moltes vegades el que fem és no actuar, el que fem és mantenir la conducta, una conducta passiva, esperant, com hem dit, que els problemes se solucionin màgicament, sense que jo hagi de fer res, sense actuar o sense posar part de mi, no? A veure si ho entenem, si us explica això, no? No, moltes vegades no usem el potencial que tenim les persones adultes per a solucionar els problemes, perquè entrem en el que se'n diu en guió. Ara explicarem.
En guió de...
En guió, guió de vida.
De guió.
En guió, se diu així, en guió. Què vol dir això? Entrar en guió vol dir fer allò que sempre hem fet perquè així m'ho han ensenyat o així ho vaig decidir en un moment determinat en el meu passat. Uh-huh. Ara ho explico millor. En funció de la meva història personal. ¿Vale? Jo puc callar davant una situació injusta o puc rebel·lar-me, un exemple. Per què? Perquè jo, amb el passat, davant les figures d'autoritat, me van dir, calla mocosa, que tu no saps de què va l'assumpte.
Uh-huh. ¿Vale? Sí.
Jo entro en guió cada vegada que davant d'una persona d'autoritat callo perquè...
És el que em van dir que havia de fer.
¿Vale? Uh-huh. O al revés. Jo em rebel·lo sense ser just, a vegades quan és just ja està bé rebel·lar-se, evidentment, no? Sense ser just perquè jo vaig aprendre, entro en guió cada vegada que em rebel·lo, perquè és el que vaig aprendre a fer amb el passat, no? Com quan érem petits, però actuar aquí i ara, amb el problema actual, entrant en guió, és perdre la realitat, perquè els problemes, per molt que s'assemblin, no són els mateixos. Vale? Jo no puc actuar davant una persona d'autoritat com aquella nena petita que davant el meu pare, si que no, m'ho invento, me feia sentir. Vale?
Sí, sí.
Però jo em sento davant d'aquestes persones, entro en guió quan actuo igual com ho feia en el seu moment, perquè així vaig decidir fer-ho. Per bé i per mal. Mm. Vale? Per bé i per mal, ara ho veurem. En comptes de realitzar accions que resolen el problema aquí i ara, entro en guió i responc com ho feia abans, en el passat, quan era petita i no disposava d'aquest potencial de persona adulta i madura que ara ja sóc.
Ho hauríem de tindre.
I també espero, com el nen petit, que és un que ho espera, jo sóc adulta, però espero, entro en guió com aquell nen petit que era, quan busco solucions màgiques. Coses que, sense jo tindre que fer res, se me solucionaran. Vale? Mm-hmm. Si estic mal en parella, espero que la meva parella en trobi una altra i em deixa tranquil·la. Si tinc problemes econòmics, espero que em toqui la loteria. I si no sé dir-li al meu jefe les coses que no em semblen bé, espero que surti d'ell de veure-ho.
Que no surtin mai,
o que el canvin. Vale? Esta és l'actitud possible. Sí. Aspirar que les coses passen sense jo fer res. Entro en guió. No actuem o no ho resolem de manera efectiva. Per exemple, no? Perquè s'entengui més bé. Imagineu-se que estic sentada en un bar amb una amiga, jo tinc set, crido el cambrer i no me'n fa ni cas. ¿Vale? Jo entro en guió quan penso que jo, quan era petita, cridava les persones significatives, a la mare o al mestre, i no me'n feien ni cas. Mm-hmm. Llavors projecto aquí i ara allò que em passava. ¿Vale? I llavors em sento aquella nena petita, em sento que no sóc important, que no em fan cas i ja no faig res perquè penso que faci el cambrer no em farà cas. ¿Vale? Estic descomptant altres opcions, com per exemple aixecar-me, anar a la barra, agafar una botella de la màquina o jo què sé, o...
Sí, sí.
Alguna acció, perquè si tinc set he de beure aigua. ¿Vale? Jo entro en guió i dic no, total, aquí no em fan cas. Però la meva amiga també entra en guió, diferent. Entra en guió perquè la meva amiga s'enfada i comença a desproticar. Des de luego, si jo fos la jefa d'este bar, este cambrer, estaria allà acomiadat. Entra en guió perquè ella va aprendre de petita que ella feia les coses bé i que la culpa de tot la tenien els altres. Ella ho feia bé i les altres ho feien malament. Sense tindre en compte la situació real, que a la millor aquell cambrer va liat, li ha fallat el seu company, està sol, és hora punta i intenta atendre tothom, però hi ha taules que estan abans que nosaltres. Mm-hmm. Són dues maneres diferents.
Amb una mateixa situació,
d'entrar,
no? Molt d'entrar bé.
En guió, perquè s'entengui. La conducta passiva, que és això, entrar en guió, però també ser... Bàsicament hi ha sis maneres de no actuar, ¿vale? De ser passius, que són maneres, són conductes que l'energia no la utilitzem cap a resoldre el problema, sinó que se diu passives perquè hi ha energia que es mou, però se diu passiva perquè són ineficaces, no resolen el problema. Mm-hmm. ¿Vale? Que són, ara les anomeno, després us explicarem i ficarem algun exemple. No fer res, queixar-se, la sobreadaptació, explicarem el que és, l'agitació, la incapacitació i la violència. Són conductes passives que hi ha energia, però no va dirigida a resoldre el problema. Són, diríem, conductes ineficaces.
Vale?
Quan no fem res és perquè neguem alguna cosa. De vegades neguem el problema, ara posarem un exemple i s'entendrà. Altres acceptem l'existència del problema, però neguem la seva importància o rellevància. D'altres es nega la possibilitat de resoldre, és a dir, no té solució, o d'altres accepto el problema, accepto que és important, accepto que té solució, però jo no sé resoldre, nego la meva capacitat per resoldre el problema. Posarem un exemple. Imagineu-se problemes de maltractaments, una persona que maltracta a l'altra, sigui un bullying, un mobbing o la parella. Vale? Caben les següents negacions. Nego el problema. Vale? No ho fa això, no ho ha fet. No, nego pues, que m'ha dit amb males paraules que sóc una no sé què. No? No ho volia fer, no ha passat res, coses de crios. Sí. Vale? Nego típic, la importància. O si dic, bueno, ell és així, no és mala persona, total, no es pot fer res, nego que el problema tingui solució, que jo pugui estar bé en una altra persona, no? I per molt que faci, no puc canviar la meva situació, llavors estic negant la meva capacitat per deixar esta parella o esta persona que m'està fent mal i buscar-me d'altres relacions més sanes, més adaptatives. Veiem, quan nego el problema o nego la importància o nego la meva capacitat de resoldre-ho, estic no fent res. I aquí és quan entro en guió esperant que aquest nen ja no em torni a pegar o que la meva parella trobi una o una altra, o que en comptes de, jo què sé, buscar feina, sé que és difícil, però bueno, esperar que me vinguin a casa a buscar-lo.
A tocar la porta, no? Difícilment. Com diuen a vegades.
Difícilment. Este seria no fer res, conducta passiva. Queixar-nos constantment, aquesta és l'altra, sense actuar en buscar una solució, no? Enfadar-me i lamentar-me contínuament amb els meus amics, per exemple, no farà que solucioni les diferències amb el meu cap o amb els companys de feina. La típica, això ho he vist molt, amb pares, no? L'adolescent, nena, que marxa, sol ser nena, es preocupen més d'aquest tema.
Sí, no?
El pare o la mare, una a l'altra, és igual, li menja el cap a l'altra, ja ho queixar-se, no? Ja ho, ta filla, veigues tu, li has deixat, jo no hagués, no sé què, ja veuràs a quina hora vindrà i si passa alguna cosa, no sé què, queixar-se. I aquest que es queixa i li omple el cap a l'altre, al pare o mare, m'és igual, ho he vist de les dues versions, aguantant. I quan arriba la nena, a la nena no diu res. La nena, hola, carinyo, filla, ja estàs aquí, tot ha anat bé.
És a dir,
la queixa cap al qui no pot resoldre el problema i quan arriba la persona,
no dir-li res.
Això de dir, i l'altre enfadant-se un munt, diu, a mi m'omfles el cap, no em deixes dormir, quan arriba la teva filla no li diu res. No? Això seria una conducta passiva. Això és molt típic. Sí, és molt típic. Sobreadaptar-se. Què vol dir sobre? És la tercera. Sobreadaptar-se vol dir obeir allò que creiem que són els desitjos dels altres sense comprovar si és així, és a dir, si són en realitat els seus desitjos i sense consultar els propis. Per exemple, me sobreadapto quan, per exemple, jo sé, entro a casa, veig que el meu marit, que no, pobre, han sentat al sofà, tot això m'ho invento.
Són casos tots hipotètics.
Sí, reals, però no meus en aquest cas. Vale? I el veig que està mirant la tele o allà en l'ordenador, i jo miro i veig que els plats estan per fer i que no ha fet el sopar, i llavors me sobreadapto, és pensar que el que ell vol és que jo
faci el sopar
i renti els plats, no? I no tinc en compte el que jo vull. En cap moment jo li he preguntat a ell, a la millor ell el que hagués volgut és que primer hagués passat un rato a sentar-me al seu costat, fer la xerradeta i després entre els dos anar a fer el sopar. Però jo me sobreadapto és... intento saber el que l'altre vol per quedar bé o per estar bé quan no li he preguntat i deixo els meus interessos quan a la millor a mi no m'apeteixia tampoc posar-me directament a fer el sopar sinó sentar-me un ratet allà. No? Sobreadaptar-se és, d'alguna manera, fer allò que les altres persones creiem que volen, que després hi ha sorpreses, perquè a la millor tu creus que vol alguna cosa, fas alguna cosa i l'altre després et diu, bueno, jo no t'ho he demanat, o jo no t'ho he dit. Però aquí hi ha molts malentesos. Llavors se generen ressentiments i ràbia en comptes d'estar agraït i dius, però si jo no t'ho he dit, que m'ho fessis.
Sí.
Per aquí la sobreadaptació, amb bona fe, dona molts problemes. I no resol el problema. És a dir, hem de trobar... pues, no sé, en aquest cas, de dir, pues, vam trobar una manera d'actuar, de dir, pues, què fem? Pues, un dia tu, un dia jo, quan arribem a casa ens donem mitja horeta i després ja...
ja ens fiquem entre els dos.
Busquem una manera, però no sobreadaptar-se, perquè el qui sobreadapta s'estressa i l'altre no entén res. Bueno, pues jo no t'ho he dit que ho fessis, no? Parlem-ne. La conducta d'agitació, és la quarta, és, per exemple, menjar dolços de manera compulsiva perquè tinc un problema afectiu però aquest fet no més resoldrà el problema afectiu. No?
L'agitació, el jo nen.
Sí, l'agitació és la conducta passiva perquè la persona nega la seva habilitat per resoldre el problema, se sent incòmoda i entra en una acció repetitiva, en un intent d'alleugerar aquest malestar. Vale? L'energia va dirigida a no solucionar el problema. Molts hàbits d'aquests, no? Mossegar-se les ungles, fumar... Estem malament perquè tenim un problema, però no ho sabem resoldre, llavors fumem, juguem amb els cabells, ens mosseguem les ungles, caminem d'un lloc a l'altre, mengem dolços... Tot això no em resol. No sé, un exemple, el nen que està a final de classe, no, quasi que no sent el profe, no el pot seguir, i com no és capaç d'aixecar la mà i dir-li, profe, jo no me n'entero, canvia'm de lloc o crida més, el que fa és començar a jugar amb el boli o començar a ratllar la taula o començar a fer aquestes conductes repetitives. En aquest cas sembla molt fàcil aixecar la mà i dir això, però estem parlant de nens. Els nens
no, fa molta vergonya.
No és tan fàcil,
sí,
no?
Sí,
és un exemple, passem adults també, no? La incapacitació, una altra. Aquí la persona s'inutilitza a si mateixa. Jo no puc, jo no sé, esperant que els altres assumeixin la responsabilitat de resoldre els seus problemes. Vale? És la típica conducta dels evasius que no es responsabilitzen a les empreses. No? Jo no sé, jo, això no em toca a mi, això de qui és responsabilitat.
Això ho havia de fer un altre.
L'altre, O la típica de les persones dependents que esperen que els altres actuïn, resolin i pensin per ells, no? Un exemple real de la vida, no? Un exemple d'incapacitació amb una història, aquesta és real, no? Una persona que, bueno, va estar molts anys vivint amb la seva mare, ja era gran, i als 40 anys va conèixer amb un home, es va enamorar i van decidir viure junts. A partir d'aquell dia la seva mare es va incapacitar, cada dia estava més malalta, cada dia estava més malament, cada dia es trobava pitjor, i no li trobaven res, però la dona no estava bé, no? Era incapacitar-se per fer que canviï l'ambient, per manipular l'altre.
I que la filla torni. La situació s'ha sentit moltes vegades.
Sí. O a vegades famílies que em diuen estan cuidant amb una persona gran, de la iaia de casa o la mare, i no li podem dir que anem de viatge, perquè se'ns fica malalta.
Sí, diem, al aquest comentari l'he sentit molt.
Al moment s'estan incapacitant. És inconscient, Si són persones normals, no ho fan per manipular, però sí inconscientment estan manipulant. Si són dolentes, llavors sí.
Ja és conscient.
És conscient, Aquesta és la diferència. I per últim, la violència. La violència també és una conducta passiva, en el sentit d'ineficaç, però aquí la liberació de l'energia va dirigida no cap a resoldre el problema, sinó cap a fer mal cap a dins o cap a fora, no? En un intent desesperat de forçar l'ambient a que resolgui els problemes, tipus pues, fer un intent de suïcidi per cridar l'atenció, ¿vale? Perquè m'ha deixat la nòvia, violència dirigida cap a un mateix, o trencar-li el cotxe a l'ex parella perquè surt amb una altra persona, dirigida cap a fora. La violència és una conducta ineficaç, és una conducta passiva perquè no es resol el problema, cap a dins o cap a fora, ¿vale? Que lamentablement és freqüent.
Sí, n'hi ha molta. I cap als dos costats, com deia ara la Rosa, tant cap a dins com cap a fora.
¿Vale? Què hem de fer? Pues tindre una actitud activa. I l'actitud activa vol dir que som persones adultes, que pensem, no entrem en guió, jo ja no sóc aquella nena petita, ¿vale? Sóc una persona adulta, he après, he madurat, sé moltes coses. Per tant, que cada problema és diferent, que m'he de centrar aquí i ara, que no em faci cas al cambrer, no vol dir tota la història meva, és aquest cambrer batabalat, i jo m'he d'espavilar. Què ho he de fer diferent? He de buscar alternatives, perquè si sempre faig el que he fet i entro en guió, ja sabem el resultat, la sensació de malestar, d'estar malament, de que no me n'en surto, que no sóc capaç. Que hem de fer, ho hem dit, que hem de saber diferenciar molt clarament, i això per mi és fonamental, allò que depèn de nosaltres del que no hi depèn en aquesta vida, i allò que depèn de nosaltres actuar, fer-ho, fer coses, canviar, no entrar en guió, tot allò que estem dient, perquè potser no anirà bé, però jo em sentiré bé, ¿vale? I allò que no depèn, doncs, bueno, acceptar-ho, és que és la vida. Si no sóc capaç d'acceptar que hi ha coses que no depenen de mi i que no seran com jo vulgui,
malament.
A patir.
A patir.
I que independentment del resultat sempre ens sentirem més bé quan hem actuat, perquè no entrem en aquestes conductes passives. La millor forma d'alliberar-se d'un problema és resolent-lo, A partir d'aquí, sabem que la part que depèn de mi en totes les conseqüències i la part que no depèn de mi, acceptar-la. Som éssers vius, tenim problemes, si estéssim morts no en tindríem, ¿vale? Per tant, tots els éssers vius tenim problemes, intentar resoldre'ls sense entrar en aquestes conductes que hem parlat, passives i ineficaces, ens farà sentir millor. Tanquem la carpeta, independentment del resultat, la part que venia de mi han fet el que havíem de fer i a partir d'aquí ja tenim energia per dedicar-nos a altres coses, perquè si no, tots aquests problemes no resolts ens xupen tota l'energia.
I necessitem ficar-la en altres coses, no? Que és molt important.
Evidentment. Que també són part de la vida.
Exacte, exacte.
La part més diguem-ne, més positiva, no? La part més disfrutar, passar-nos-ho bé. No pot ser que estiguem tota la setmana lluitant amb els problemes i després al cap de setmana no ens quedi energia per divertir-nos, per passar-nos-ho bé.
I per desconnectar. I encara una altra setmana. Rosa, com sempre ha estat un plaer i ens veiem ja de cara al 5 de juny. Em sembla que serà ja l'últim programa de la temporada, que també toca descansar tots
sí,
una mica, no?
A regenerar l'energia.
Doncs moltíssimes gràcies i fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.